Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai. Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Les famílies afectades de l'edifici ruïnós situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble, la família Català, per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha recorregut a diverses maniobres per forçar la seva sortida de l'edifici. La més recent va ser el burofax que van rebre mitjans de desembre, que fixava el 22 de gener, com la data en què començarien les obres per enderrocar l'edifici. En l'escrit adreçat a les famílies, la propietat assegurava que tenia la llicència municipal per començar l'enderroc i que, per tant, els contractes de lloguer quedaven resolts i els ancians havien d'abandonar casa seva. Fons de l'Ajuntament, però, haurien confirmat a les famílies que no s'ha donat aquesta llicència als propietaris. Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa aquest dimarts en un dels pisos de l'edifici, acompanyats del sindicat de llogateres. Les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot han recuperat la trentena de places que van quedar en suspens arran d'una petició tècnica de la Generalitat. És per això que entre aquest dimecres 8 de gener i el dimecres 15 de gener l'Ajuntament obre una preinscripció extraordinària per optar a les vacants. Són 19 places per a La Mimosa i 10 per a la Gargot. En cadascun d'aquests centres, dues de les places es destinen a infants amb necessitats especials. I després de la ressaca de Nadal, Sant Cugat afronta a partir d'aquest dimarts les rebaixes d'hivern. Fins al 6 de març, els comerciants proposen un període de descomptes que complementarà la caixa feta durant aquestes festes. Tot i que hi ha botigues que ja han començat a fer rebaixes en el preu, la majoria esperen el 7 de gener per oferir els dos mesos de descomptes. I en esports, el primer equip del DSB Club Voleibol Sant Cugat inicia l'any amb el derbi català de la Lliga Iberdrola davant el Barça aquest dimecres a 7:45 de la tarda al pavelló de Valldoreix. Les de Leo Passerines són novenes amb 17 punts i reben les blaugranes, Cueres, amb 4. El partit correspon a la jornada 13 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques volen guanyar el maig per assolir un salt qualitatiu a la taula classificatòria. En aquest partit ja podrà debutar la nova incorporació del conjunt santcugatenc, Eva Bube, procedent del Voleibol Sant Just. I la UESC ha sumat 15 medalles al Campionat de Catalunya Joves de tenis taula disputat a Reus i s'ha convertit en el segon club amb més metalls per darrere del Badalona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com és habitual, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, on recuperem antigues gravacions de ràdio, les comentem i el que intentem és fer reviure aquella ràdio que va ser, perquè les coses van canviant i per molt que hi hagi programes que duren molts anys i que els condueixen les mateixes persones, com és obvi, arriba un punt que hi ha relleus, que hi ha finals i que hi ha canvis i, per tant, doncs, volem ser testimoni d'aquesta història radiofònica fent-ho com sempre amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat, aquí com sempre. Això que dius és ben cert, eh? Com tot, vaja, el que dius, normalment. No, home, però clar, això de reviure, sí, sí, és que va d'això, no? Va d'això perquè la preservació de per això en tots els àmbits, no? La preservació del passat, no? A veure, la preservació de la pintura, no? De l'art, no? De l'escultura, no? Per què no de la ràdio, també, clar? És que, al final, és això, no? Preservar coses que s'han fet, no? Sembla que algunes hagin de ser efímeres i ja està, i que s'hagin només de viure una vegada. Algú diria que sí, que les coses s'han de viure una vegada i ja està, però a nosaltres és que, clar, ens agrada recordar-les, ens agrada conservar al màxim, no? El record, el que li agrada a la fotografia fa això. Després n'hi ha, que me n'he trobat, que em diuen, no, mira la vida a través dels teus propis ulls, no d'una càmera. Val. Aquí hi ha molt de discutir. Sobretot es refereixen a aquella gent que va a un concert i està mirant el concert a través del mòbil, però no l'està veient amb els seus ulls. No?
Jo sí que diria que hi estic bastant d'acord amb això, però, clar, és que hi ha una diferència molt gran, perquè tu poses a gravar el que estàs fent de ràdio en aquells moments, com estem fent ara tu i jo, i quan? Tampoc t'estàs fixant massa en... No has de mirar res, vull dir, tu ho deixes sí, allà fent, no?
No?
I...
no estàs mirant com corre el comptador de temps de gravació, no?
Bé, jo estic mirant constantment el nivell de gravació perquè no s'aturi, sí. Això sí, d'acord, però no m'impedeix això fer el que estic fent, no?
Està clar, està clar. Per això que, a veure, preservar, s'ha de preservar, doncs sí, home, clar que sí, tot el que es pugui, no? Perquè després és un exercici molt maco el fet de poder-ho tornar a reviure i, sobretot, a reescoltar.
Bé, recordem que la història és fonamental, almenys jo ho veig d'aquesta manera, perquè sabent d'on venim, podem saber cap on anem, o si més no, podem establir accions correctores perquè les coses vagin millor. Això a nivell històric, a tots els nivells, inclús dins del que és el concepte història. Per tant, doncs, per què no història de la ràdio? Clar que sí. Una altra cosa és una història que sigui una mica més dinàmica, com és el nostre cas. Nosaltres tampoc llegim parrafades de història de la ràdio, de com va començar X programa, o de qui era fulanito. Sí que fem quatre referències, podríem dir, bibliogràfiques, però a partir d'aquí el que ens agrada és escoltar la ràdio, agafar una petita mostra d'un programa i veure, doncs, com es conduïa aquell espai, com era la seva audiència, perquè de vegades, com que hi ha participació de l'audiència en directe, ho podem saber, etcètera, etcètera. És a dir, que és un exercici que crec que val la pena destacar, no? Perquè no hi ha massa gent que ho faci, això.
No hi ha massa gent. Home, a veure, jo no sé si els nostàlgics, si és que ens podem definir d'aquesta manera, a part de malalts de ràdio, som una espècie minoritària, però sí que és cert que alguna cosa hi ha de dins els gens nostres, no? Alguna cosa hi ha de que ens agrada molt conservar, no? I ho faig més extensiu, més enllà de la ràdio, és veritat. A mi m'agrada molt conservar, jo sé que tu també, coses, no? Coses que fa molts anys que tenim, no? I jo et podria ensenyar coses de petit que estan conservades bastant, bastant dignes, eh? I bé, no sé si això ja et dic, va intrínsec, una mica amb la persona.
Pot ser, el que passa que arriba el dia que has de fer un dissabte d'aquells històric, i millor dit. Exacte, i començar a llançar coses perquè no hi caps, i això és dolorós.
Home, sí, és dolorós, sí. Sí, no és que tinguem el síndrome d'Asperberg, no? D'acumular i acumular coses, però sí, això també. Sí. No, acostumen a ser coses que les tens com a record, però bé, són molt particulars. Després hi ha aquell tipus de neteja que dius fa 2 anys que no ho faig servir. Això vol dir que no ho faré servir mai, pràcticament, no? I doncs ho llenço. Però després entraríem en allò tan maco que és el per si de cas, no? Això per si de cas ho guardarem. Bé, aquí ja podríem anar filosofant, d'això.
Molt bé. Doncs mira, per si de cas fa anys algú va enregistrar aquí gravacions com les que ara anem a escoltar. Anem a escoltar alguns jingles i sintonies de Catalunya Informació a nivell històric. Primer viatgem a l'any 2004.
Catalunya Informació.
Això és el que es diu un cop, eh? És a dir, alguna cosa molt breu, doncs, per fer una separació de blocs, dues notícies, etc. Així de senzill. Anem a escoltar més coses. Ara, per exemple, un indicatiu instrumental. No disposo en aquest cas de la data exacta de la gravació, però que jo recordi devia ser cap a mitjans o finals dels anys 90, és a dir, quan no feia encara massa temps que Catalunya Informació, emissora inaugurada el 1992, estava en marxa. I per acabar, una successió de jingles de Catalunya Informació de l'any 1995.
Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, doncs això eren jingles nocturns, queda clar, no, Jordi?
Sí, mira, abans ho pensava, just quan ha començat, no?, de dir, s'identifica ràpidament, no? Fixa't, com ho has dit, jingles nocturns, és l'estil, suposo, la melodia, el tempo, de la música, no?, que fa que sembli de nit. A mi sempre he estat molt enamorat d'aquella sintonia de Catalunya Ràdio a la nit, que canviava totalment de la de dia i es tornava com més tranquil·la i m'agradava molt. Alguna sintonia, jo diria que l'hem sentit alguna vegada aquí a la Maroteca.
Més d'una, sí, ha sortit.
Més d'una, però molt xula, amb un saxo que sonava.
Doncs aquí vindries doncs, el mateix, però sí, amb una mica més de ritme, perquè clar...
Sí, perquè és informatiu.
Exacte.
Clar, després és allò de, ui, aquesta sintonia és d'informatiu. No sé com el nostre cervell, bé, nosaltres ja perquè n'hem sentit tantes, no?, que ja les ubiques, no? És un exercici divertit que jo faig que quan sents una sintonia dius, mira, això queda bé per un programa de tal, mira, això és informatiu, mira, això sembla un programa de nit de no sé què. Sí.
Fixa't en aquest cas, per això que crec que aquests indicatius de Catalunya Informació potser ja han quedat una mica obsolets a nivell de... com podríem dir, del so, el so que sembla com una mica antiquat, no? I en canvi hi ha altres que envelleixen millor.
Sí, ni que envelleixen millor. Jo no els trobava, no m'han semblat, que fossin tant.
Jo en aquest cas sí que he pensat una mica que era com un Casio, això, PT...
Com un Casio?
Sí.
Clar, no, si arribo a sentir sintetitzadors dels 80, dic, bueno, ara ja sí que això està molt obsolet. Però, bueno, encara amb aquest piano... Bueno.
Bé, ara canviem d'història. Anem a un programa que realment és molt, molt interessant. Ja saps tu que fa alguns anys Joaquim Maria Puyal va deixar de fer la transmissió del Barça, doncs hi va haver un programa especial que es va realitzar el dia 5 de juliol de 2018, en la qual hi havia una sèrie de personatges històrics també, a Catalunya Ràdio, com són Besa, Cotillas, Segurola i Bassas, que parlaven de Joaquim Maria Puyal. I bé, doncs és una manera de recordar el mestre Puyal des d'un punt de vista molt diferent, no pas escoltant-lo explícitament fent la transmissió, sinó com en parlaven altres companys seus a Catalunya Ràdio. Hem escoltat doncs aquesta gravació del dia 5 de juliol del 2018.
Recupera l'interior de l'àrea, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica per Andrés i gol! Ha marcat Don Andrés!
Aquest gol t'ho pagaves quasi, Quim, amb aquest Don Andrés.
És un Don Andrés que el Ramon Besa entén.
Ramon Besa, jo li he preguntat quin és el gol preferit de Ramon Besa i diu Don Andrés, Trafford Bridge. Bon dia, Ramon Besa, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies per convidar-me.
Sergi Cotillas, molt bon dia.
Bon dia, un plaer.
Molt bon dia, Antoni Bassas.
Bon dia, Mònica.
Ben retrobat en el teu estudi.
Sí, senyora.
I Santi Segurola, molt bon dia.
Bon dia, Gunon.
Gunon. I en canvi, l'Antoni Bassas deia que diu, jo la Ruti t'estimo que no és ni un gol.
No, però és una lliga. O sigui, deixa'm fer la reivindicació de les èpoques analògiques, perquè cadascú representa el tram d'edat que representa, no? Però és que aquella transmissió és molt important, perquè és la primera lliga que es canta en català a la ràdio i és l'última lliga que canta a la ràdio. perquè la televisió no va transmetre en directe aquell partit. Encara no es feien els finals de Lliga per televisió. I, per tant, aquell dia tots els culers havien d'estar escoltant la ràdio si volien saber si el Barça guanyava la Lliga o no. A part d'això, sóc testimoni que en el viatge que vam fer amb avió fins a Madrid i en cotxe fins a Valladolid, vam estar preparant una sèrie de coses. En Puyol va treure un sobre d'Endesa o d'Afexa o no sé què, del rebut de final de mes de casa seva, que és una cosa que feia
habitualment,
sovint, diguéssim, i vam començar a apuntar... vam començar a apuntar. Sí, hem de recordar de parlar amb aquest, parlar amb l'altre, de dir que la Lliga aquell partit va passar. Això és a dir, vam preparar tota una sèrie de coses que faríem. Per exemple, trucar al president de la Generalitat, que avui semblava una gairebé una cosa de costum, però en aquella època això no es feia gaire, entre altres coses perquè només feia 5 anys que hi havia Generalitat. No?
Això que diu Antoni, perdona, moltes salutacions d'en Puyol, de Madrid, del Bernabéu, els faig darrere dels bitllets,
sí,
de l'AVE.
Sí. Bueno, per exemple, no?
Sí, les factures d'Endesa han passat a ser vives.
Sí, és un canvi.
No, acabo. Total, que vam estar preparant aquestes coses. Però, clar, el que tu no pots preparar és que hi haurà un penal i que l'Urruti el pararà, perquè ell hauria pogut dir mira que si el tira fora o el tira al pal. Però va dir, mira que si l'Urruti el para. Per què? Perquè ho he estat mirant. El mes de febrer, un mes abans, l'Urruti li va parar un penal al Camp Nou a l'Hugo Sánchez. I era un porter que parava penals. I, per tant, podies crear una certa expectativa, però, clar, jugar-te tots els diners en aquell número de la ruleta no deixa de ser una aposta agosarada.
Sí, sí.
I va sortir bé, i, és clar, a més, el dia que guanyes la Lliga, que feia 11 anys que el Barça no guanyava la Lliga, pensa que, quan vaig fitxar per Ràdio Barcelona, allò que feien ja en aquella època del màrqueting, em van entrevistar, no?, i un joven valor que s'incorpora.
Gran mèrit de l'Overbuet.
Diu a tu... Sí, realment. Diu, a tu qui... A quin partit t'agradaria transmetre algun dia? I jo vaig dir, un que el Barça guanyés la Lliga, perquè és que no la guanyava mai. O sigui, un que el Barça guanyés la Lliga. Clar, aquell partit, en certa forma, va ser com tocar el cel amb les mans.
L'Antoni va acompanyar molts anys el Quim com a segon micròfon de la TDP, i el Sergi, que no t'enfadis, Sergi Cotillas, perquè has explicat una part biogràfica, però hi ha una part professional, que és que ahir et mirava els ulls i et conec una mica, i fa veure sempre que està bé, ja ho saps, Quim, però li deia, això de la TDP com ho portes, no?, el fet que el Quim plegui. I va fer aquell mig somriure que fa quan no vol dir el que li passa, i em va dir, em sap greu no poder opinar sobre futbol. Sergi, però tu no has hagut de fer desplaçaments. Tu has estat a la sala d'imatges controlant amb el Carles Domènech i amb un equip de gent sempre, cada jugada, o si es feia, si hi havia o no penal, perquè vau incorporar en la televisió.
Perdona, que et rectifiqui, Mònica, perquè el Sergi va fer un desplaçament a un mundial al Japó.
Al Japó.
O sigui,
sí.
No hagués de fer desplaçaments, però algun n'ha fet.
Bueno, i un altre als Emirats Àrabs.
Però, diguéssim, subratllem que els camps de futbol no estan pensats per persones amb dificultats de mobilitat. Això és un...
No gaire, no.
Per professionals, vull dir. És a dir, sí, si has d'exercir el nostre ofici, per les cadires de rodes està complicat. Ho feies des del mig de...
Com podíem, amb un micro d'aquests inalàmbric, i allà on podíem ens col·locàvem.
Però la sala d'imatges, quan la vau incorporar...
Si poguéssim fer alguna cosa d'aquestes que jo deia abans, què t'hauria de fer en el futur? Doncs explicar com un home o una dona que va en cadira de rodes viatja d'aquí a Tòquio. Des que el moment que arriba a l'aeroport, quines coses passen? Què li diuen? Què li fan fer? Per on te'l porten?
On compra el bitllet? Com el compra?
Tot plegat, no?
Però des del punt de vista estrictament, oblidem-nos de les circumstàncies, del que és la sala d'imatges, en el moment en què la vau incorporar, Sergi, que això era l'any 93, no? Més o menys, 93-94, la temporada 93-94.
Home, sí, això és una mica el que ha fet sempre el Quim, no? Innovar, jo sempre ho he vist, ja fins i tot quan feia televisió, jo què sé, el telèfon d'al·ludits.
Sí, telèfon d'al·ludits.
Escolta'm, jo després això ho he vist en moltíssimes, altres cadenes, altres... Però clar, primer crec que jo que incorporo aquestes coses al Quim.
Arrel del que diu l'Antoni, el que es feia era posar la ràdio, no escoltar la ràdio. Posar la ràdio vol dir que has de dir, posem la ràdio vol dir que és com si pares taula, i aleshores vol dir que allò es comparteix. És un terme que jo sempre molt familiaritzat. Ara la gent va amb uns auriculars o va connectat amb un mòbil, però posar la ràdio volia dir que la comparties. I això ho va traslladar és a dir, aquesta transmissió va anar creixent fins al punt de que nosaltres, tots els periodistes, posàvem la ràdio. Per què posàvem la ràdio? Bé, perquè per nosaltres, si el partit pels futbolistes comença quan l'àrbitre xiula, pels periodistes comença l'hora abans. Per què era l'hora abans? Perquè la litúrgia culer
És a dir, els que participàvem, i ja quan vam poder viatjar i connectats amb les noves tecnologies, tu, el partit començava quan començava ell. Perquè aleshores sabies com estava tot. Sí. Recordo justament a Blora, quan ara l'Antoni ensenyava tot un... els passis de premsa que hi havia en aquella època, a Blora, quan anava a jugar amb el Flam Hortari, estàvem tots connectats a les ràdios, perquè, esclar, l'accés en aquell camp, els vestidors, tot això era molt complex. Aleshores, tu, el vincle per saber què passava als vestidors i què passava al camp era la transmissió del Puyal. Aleshores, clar, escoltaves l'Antoni, escoltaves la gent i sabies quina alineació hi havia. Bé, aleshores estaves connectat i tots els comissaris polítics que hi havia, que havien estudiant l'espanyol a la Xina, professors cubans, no entenien com nosaltres estàvem veient, o sigui, volíem veure una cosa que, i escoltar-la al mateix temps. Deia, escolti, no, vostès estan escoltant una altra cosa. Totes les ràdios requisades. I ens van agafar a les ràdios perquè no es creien que nosaltres havíem d'estar connectats.
La Maroteca de la Ràdio.
Fragment d'aquest programa molt interessant, a més el dia 5 de juliol de 2018, que, com apuntaves tu, Jordi, era l'endemà de l'última transmissió d'en Puyal.
Sí, de l'última... Concretament, del dia que anuncia que plega, jo entenc que va ser l'última, no? O entenem així.
Clar, per dates jo entenc que sí, perquè sí, sí. El juliol és quan es fa la parada, no? I a l'agost hi ha la pretemporada, per tant, jo entenc que era així.
Sí, sí, el 4 de juliol del 2018 és quan va anunciar que no seguiria retransmetent els partits del Barça després de 50 anys dedicant-s'hi i més de 3.000 partits retransmesos, són molts, no?
Imagina quantes històries hi ha al darrere i, de fet, aquí ja es veu en aquesta proximitat dels personatges, aquest carinyo i tots aquests records que hi ha a l'aire flotant a l'estudi. Sí. I fixa't que això vindria a ser com una espècie de maroteca, aquest tall que hem escoltat, perquè...
Totalment.
Hi ha alguns talls que es posen doncs, per situar una mica l'oient i recordar el moment a partir del qual se'n parla i se'n parla, a més, en aquest cas, amb el personatge principal, que és en Puyal, és a dir, que em sembla molt, molt rellevant. Un tall extret del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquesta edició del dia 5 de juliol del 2018, quan aquest programa encara el dirigia Mònica Terribas a Catalunya Ràdio. Bé, seguim amb més Catalunya Ràdio, i ara anem a un document que ens va proporcionar Miquel Esteve, i que el trobo força interessant perquè es tracta un dels programes que conduïa als seus inicis el periodista Òscar Fernández. Abans de fer el Catalunya Migdia, molt abans, ell estava al Departament d'Esports. Doncs bé, hem localitzat aquesta gravació del dia 7 d'abril de 2002, en el qual ell dirigia i presentava la jornada a Catalunya Ràdio.
Bona tarda, són les 5. Aquí comença la jornada. Ahir a Sant Mamés, el Barcelona va jugar sense cap jugador català a l'11 inicial. No és un fet habitual, més aviat al contrari. Feia 12 anys que el Barça no utilitzava un equip com aquest. Ahir van ser 3 holandesos, 2 argentins, 2 asturians, 2 brasilers, un francès i un italià. Cap català i, de fet, cap jugador format a les categories inferiors del Barcelona. Pot semblar un fet anecdòtic, però la veritat és que fa pensar que el Barcelona, un club orgullós del seu futbol base, no utilitzi cap jugador sortit de les categories inferiors és simptomàtic del moment que viu el club. I encara és més destacable que l'entrenador que dissenya aquesta alineació sense catalans sigui Carles Reixach, precisament un dels productes d'aquest planter blaugrana. Hi ha, però, qui entendrà aquest equip sense catalans d'ahir com un més dels canvis de mentalitat que Reixach ha exercit durant tota aquesta temporada. El tècnic va decidir primer oblidar els extrems, després la figura del 4, després el joc d'atac, la filosofia de joc fins i tot, i ara també els productes del planter del Barça.
Passen gairebé 2 minuts de les 5 de la tarda. Encetem una jornada amb un horari una mica diferent, perquè, de fet, ja utilitzem aquest horari d'estiu i això fa que els partits comencin, la majoria, a les 6. És el cas de l'Espanyol Celta, que transmetrem en directe d'aquí a 28 minuts, que és el que queda per arribar a 6:15. Nosaltres hem començat a les 5, canviem l'hora, però mantenim l'estructura habitual del programa, és a dir, que comencem amb el repàs dels resultats definitius. Josep Maria Ballori, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Resultats de primera divisió. Tenim un total de 4 partits que a aquesta hora ja s'han acabat.
Tots 4 jugats ahir. Madrid 3, Rayo Vallecano 1, Deportivo 5, Mallorca 0, Atlètic de Bilbao 0, Futbol Club Barcelona 2 i Les Palmes 1, Saragossa 1.
Us ho dèiem fa tot just uns segons. Canviem l'horari. Això vol dir que la majoria de partits d'aquesta tarda començaran a les 6.
A banda de l'Espanyol Celta, també es jugaran a les 6 Alavés Villarreal, Valladolid Sevilla i Màlaga Tenerife. A partir de les 7, València Reial Societat. I a les 8 del vespre, el partit entre el Betis i l'Osasuna.
A la segona divisió A de futbol tenim un total de 3 resultats definitius.
2 partits que es van jugar ahir dissabte, Atlètic de Madrid 4, Múrcia 2 i Xerez 3, Leganés 3. Jugat aquest migdia, Jaén 1, Recreativo de Huelva 1.
A segona, igual que a primera, també es nota aquest canvi d'horari. Tots els partits, aquí tots, són a les 6.
I són aquests: Eibar Salamanca, Racing de Santander Badajoz, Racing del Ferrol Llevant, Burgos Sporting de Gijón, Extremadura Numancia, Oviedo Albacete, Nàstic de Tarragona Córdoba i Polideportivo Ejido Elx.
Resultats definitius de primera i de segona, la travessa té un total de 5 signes definitius.
Repartits així: Casella 3, Atlètic de Bilbao Barcelona 2, Casella 4, Les Palmes Saragossa X, Casella 6, Madrid Rayo 1, Casella 10, Deportivo Mallorca 1 i Casella 12, Jaén Recreativo de Huelva X.
La segona divisió B arriba a la 32a jornada. El grup segon, el grup dels catalans, hi ha uns quants resultats que ja són definitius.
6 en total. Saragossa B 2, Mataró 0. Reial Societat B 1, Espanyol B 3. Osasuna B 1, Unió Esportiva Lleida 0. Logroñés 0, Terrassa 2. Gramenet 2, Alfaro 0. I l'Hospitalet 2, Eibar B 0.
Queden per aquesta tarda 4 partits d'aquest grup segon de la segona divisió B.
Són aquests: Barça B Calahorra, Sabadell Figueres, Real Unión Binéfar i Osca Beasain.
A la tercera divisió de futbol, 31a jornada, un total de 4 partits que ja s'han acabat.
Barça C 2, Gavà 2, Premià 1, Sant Andreu 2, Júpiter 1, Reus Deportiu 1 i Europa 0, Manlleu 1.
La resta de partits aquesta tarda.
Han començat tots ara a les 5. Gramenet B, Guíxols, Palafrugell, Girona, Manresa, Tàrrega, Esport Badaloní, Andorra, Balaguer, Vilassar de Mar i Cornellà, Palamós.
Acabarem el futbol amb la primera catalana. 30a jornada. Tenim uns quants partits que ja s'han acabat i alguns que fins i tot no s'han pogut jugar.
N'hauríem de tenir 6 en total. En tenim 3 perquè hi ha hagut 3 que s'han hagut de suspendre per culpa de la pluja. No s'han jugat els partits Sants-Vilafranca, Martinenc-Banyoles i Horta-Prat. Sí que s'han jugat aquests altres: Castelldefels 1, Ripollet 2, Sant Boià 2, Pomar 3 i Rubí 0, Masnou 5.
Per aquesta tarda, 4 partits encara s'han de jugar.
El Granollers-Cerdanyola de Mataró, el partit Vic-Valls, el Morell-Peralada i també el partit Vilanova-Tortosa.
Deixem de parlar de futbol, entrem en terreny poliesportiu. Destaquem, aquest cap de setmana ha començat el campionat del món de motociclisme.
Amb el Gran Premi del Japó, que s'ha disputat aquesta matinada, la nova categoria anomenada MotoGP, la victòria ha estat per l'actual campió del món de 500, Valentino Rossi, l'italià, ha guanyat, seguit del japonès Akira Ryo, i el tercer lloc al podi que ha fet Carles Checa. Carles Checa ha estat tercer en aquesta prova de MotoGP. Pel que fa als 2,5, victòria del japonès Osamu Miyazaki. Emilio Alsamora ha fet quart. Àlex de Bon, 9è. Toni Elias, 11è. I Fonsi Nieto, 13è. Finalment, a la categoria dels 125 centímetres cúbics, victòria pel francès Arnaud Vincent, seguit de l'italià Mirko Giansanti i del campió del món actual, el pilot de la República de San Marino, Manuel Poggiali. En aquest 125, Dani Pedrosa ha arribat 8è i Joan Oliver, 13è.
Lliga ACB de bàsquet, 28a jornada. Tenim alguns resultats definitius, entre ells dos en presència catalana.
I dues victòries catalanes, la d'ahir del Barça, Futbol Club Barcelona 88, Pamesa València 85, i la que ha aconseguit aquest migdia el Caprabo Lleida 79, Leche Río Breogán 70. Altres marcadors, jugats ahir, Cáceres 76, Adeco Estudiantes 80, Gijón Baloncesto 64, Unicaja de Málaga 89, Jabón Espardo Fuenlabrada 68, Fòrum de Valladolid 66 i jugat aquest migdia Tau de Vitoria 81, Caja San Fernando de Sevilla 67. Han de completar la jornada 3 partits més aquesta tarda, 2 en presència catalana. A partir de les 6, Real Madrid DKB Joventut de Badalona. A 6:45, Cantàbria Lobos Club Bàsquet Granada. I a les 7, Canàries Telecom Casademont Girona.
Lliga LEP i Lliga LEP 2. Dos resultats en cadascuna d'aquestes divisions.
A la Lliga LEP, victòria del Club Ourense Baloncesto, en aquest cas derrota de l'equip català. Club Ourense Baloncesto 75, Llobregat Centre Cornellà 72 i victòria del Minorisa. Club Baloncesto Corunya 67, Minorisa Puntet Manresa 72. A la LEP 2, de moment, dues derrotes catalanes. Badajoz Caja Rural 81, Club Bàsquet Tarragona 80 i Rayet Guadalajara 86, Gramenet Fondis 79. A les 7 s'ha de jugar el partit entre el Club Bàsquet Valls i el Doncel La Serena.
Dos resultats més de bàsquet de la Lliga Femenina.
Universitat de Oviedo 47, Cadí La Seu d'Urgell 64, victòria important de l'equip català i victòria també de l'Universitat Extrugassa Carballo 66, Universitat de Barcelona 100.
Lliga Sobal d'Handbol, ja han jugat els dos equips catalans.
Victòria del Futbol Club Barcelona sobre el Pilotes de Vigo. Futbol Club Barcelona 36, Pilotes Posada de Vigo 24 i el Granollers, que ha trencat una ratxa de 7 partits sense guanyar. Ahir va aconseguir la victòria a Irún, Bidasoa d'Irún 29, CAC 7 Granollers 32, victòria doncs de l'equip català. Els altres marcadors, Altea 23, Ademar de Lleó 26, Ciudad Real 32, Baracaldo 31, el Portland va cedir un empat a casa, Portland San Antonio 30, València i Irtel 30, Galdar 32, Roquetes de Mar 18, Teucro Caixanova 21, Cantàbria 26 i Cangas del Morrazo 28, Valladolid 27.
Amb Òscar Fernández.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Ens hem situat en un 3 i no res, el dia 7 d'abril del 2002, escoltant la jornada amb Òscar Fernández i veus ben conegudes a Catalunya Ràdio, com per exemple Josep Maria Batllori, que si tu recordaràs, Jordi, era el centre de dades. Sí. La transmissió d'en Puyal, un històric. Correcte. També que ens aportava sempre una colla d'informació en una època analògica en la qual no era fàcil accedir a informació com ara a internet. I per tant, doncs, per accedir a les estadístiques d'altres partits, doncs havies de tirar de paper. I això, de fet, estic pensant ara que tenim ja un tall a punt per més endavant, en el qual el mateix Batllori ens explica això al Dies de Ràdio, a Catalunya Ràdio. Per tant, podrem aprofundir una mica en aquesta qüestió. Però en qualsevol cas, ara estàvem parlant fora del micròfon d'Òscar Fernández i tu has buscat una mica d'informació d'aquest periodista, Jordi.
Sí, nascut a València, l'any 73. L'Òscar Fernández, llicenciat en periodisme per la UAB, i es va incorporar a Catalunya Ràdio al 96. Quan parlem una mica de tempos, a l'any 96 comença el Departament d'Esports i abans d'editar el Catalunya Vespre havia realitzat els programes Tot Gira i La Jornada, a més de participar en les transmissions dels partits de futbol del Futbol Club Barcelona i de l'Espanyol.
De fet, hem notat una veu força més jove que l'actual. A mi m'agrada molt l'Òscar perquè té una manera molt interessant d'enfocar les qüestions des d'un punt de vista molt plural. Va molt ràpid a l'hora de parlar, és capaç de parlar de qualsevol cosa, perquè jo sempre he pensat, quan hi ha un personatge, com per exemple l'Antoni Bassas, que ve del món dels esports, penses, ai, a veure si canvia un programa més generalista i agafa sí. El tic dels esports, com per exemple de vegades penso que li passa al Jordi Basté, que potser viu molt la passió dels esports i aprofundeix molt en la qüestió dels esports en el seu programa. En canvi, al Bassas, per exemple, això crec que no li passava, tot i que, evidentment, era un gran coneixedor de moltes anècdotes del Barça i etcètera, etcètera, de molts esports. Al final, potser tampoc s'hi posava tant en aquesta qüestió a l'hora de parlar-ne. No ho sé, és la sensació que em dona, eh?
No ho sé, el Basté, que també, òbviament, l'escolto i l'he escoltat molt, sí que, bé, té, òbviament, els seus moments en el programa, precisament ja dedicats en això, no? Però, clar, són periodistes al final, i sí, sí, són capaços de parlar de moltes coses. Sí que cerca, bé, tot i que escolto el Basté i l'he escoltat, per mi Bassas continua sent, anava a dir Déu, si un dia m'escoltes posar a riure. Mama, però sí que és un referent molt present i d'una persona molt polivalent, i ara m'ho passo molt bé escoltant-lo al diari Ara amb les seves entrevistes, no?
Molt bé, seguim amb més Catalunya Ràdio. Avui fem bastant monogràfic perquè és que hem trobat documents molt, molt interessants. Aquesta és una altra gravació de Miquel Esteve, també. Aquí li donem de nou les gràcies per donar-nos tant material que ens ha permès fer aquesta quarta i última temporada de la Maroteca de la Ràdio, perquè és que penseu que sense aquest fons ja és que pràcticament no teníem res, i sí que podríem estar hores nosaltres parlant, però no podríem escoltar res. Però en aquest cas ho podem fer, doncs, amb un document que és interessant. En aquest cas, anem al 9 de novembre del 2002. A Catalunya Ràdio, quan encara hi sonava el Tarda Tardà, doncs hi escoltava, evidentment, el Jordi Tardà, però és que en aquest cas és un document molt curiós perquè el programa el presenta Pere Espinosa. Per què és així? Doncs perquè el Jordi Tardà estava a la Fira del Disc. Ja sabeu que ell va ser el director durant molts anys. I encara acabem de fer allò, el triple mortal, la persona que està a la connexió a la Fira del Disc i que dona pas al Jordi Tardà és Xavier Martí. Qui és Xavier Martí? Doncs va ser el presentador director del Pasta Follada. És a dir, que aquí, com et dic, no, ja tanquem el cercle, eh?
Sí, sí, Pere Espinosa, eh? Un boig de la nit. Diguem-ho, això, amb carinyo, eh? Amb aquells inicis del seu programa Intranit, no? Que ja n'hem sentit. Que bé, allò ja era una festa a l'estudi de Catalunya Ràdio. I mira, la casualitat uneix també, doncs, a l'estimat nostre presentador del Pasta Follada. No? Que tu tant vas conviure ahir. No?
Exacte, doncs fixa't tu que ara veuràs, ja que parlaves del Pere Espinosa, el to com és diferent. En algun Clar. Moment sembla que hi ha algun tint que se li escapa d'allò de fer alguna bogeria, eh? Però no, agafa un to molt més institucional, es posa en el paper del Jordi Tardà per presentar el Tarda Tardà i ja veuràs que és realment molt diferent. Va, doncs, anem a Catalunya Ràdio, Tarda Tardà, 9 de novembre de 2002.
Bona tarda, tarda a tothom. Salutacions a Pere Espinosa. Ahir a les 6 de la tarda va començar la 18a edició de la Fira del Disc del Col·leccionista de Catalunya, al Palau Alfons 13. Per cert, i per aquest motiu, i com ja és habitual, els 18 anys de la història de la Fira del Disc i també de la Tarda Tardà de Catalunya Ràdio, avui el nostre programa estarà dedicat a la Fira del Disc, amb connexions en directe amb el propi Palau Alfons 13, on avui i demà, de les 11 del matí a les 9 del vespre, continua aquesta 18a Fira del Disc. Com dèiem, la fira va començar ahir, i ahir els Pets van presentar el seu nou disc, Malacara. Si us sembla, sentim un fragment del concert d'ahir, a la nit dels Pets, a la Fira del Disc.
Us faria l'amor a tots, però no puc. No sé si m'ho impedeix.
Els Pets ahir divendres a la nit del Palau Alfons 13 de Barcelona, a la Fira del Disc, on van presentar el seu nou disc, Malacara. Fem una pausa i connectem tot seguit amb la Fira del Disc.
18 anys de la Fira del Disc. Aquest divendres, dissabte i diumenge torna la Fira del Disc al Palau Alfons 13 de la Fira de Barcelona. Malacara. I ho celebrem amb mala cara. Presentació del nou disc dels Pets a Barcelona. Los Suaves, Glenn Matlock, el baixista dels Sex Pistols, els Antonio Font i molt més. Tindrem també DJs en directe a la subhasta i, com sempre, tots aquells discos que no trobaràs enlloc. 18 anys de la Fira del Disc. Obrim divendres de 6 de la tarda fins a mitjanit. Dissabte i diumenge d'11 del matí a 9 del vespre. I cada dia entrada especial a partir de les 9 del matí.
Organitza Catalunya Ràdio amb la col·laboració de Carnet Jove i Carnet Més 25, Coca-Cola, Estrella Damm, El Periódico, Fira de Barcelona i No n'hi ha prou del 33. Una producció de Paraula d'Stone.
Són les 4 i 28 minutets al tarda de Catalunya Ràdio. Avui, especial, Fira del Disc. Connectem amb el Palau Alfons 13, amb la Fira del Disc. Allà hi tenim a Xavi Martí. Xavi, hola, bona tarda.
El Palau Alfons 13, des de la Fira de Montjuïc, on, com estem dient, s'està celebrant la 18a edició de la Fira del Disc de Col·leccionista de Catalunya. I com hem d'escoltar, hi van actuar els Pets, i jo volia comentar una curiositat, i és que Lluís Gavaldà va sortir a última hora amb l'actuació amb una samarreta que ficava Free Winona, fent referència en aquesta condemna que han fet a la Winona Ryder perquè es va apropiar d'objectes que no eren seus a alguna botiga. Gavaldà va dir que ell de petit havia pres algun disc i que, per tant, potser calia solidaritzar-se amb la Winona Ryder. Estem a la Fira del Disc, amb 2 milions de discos a la venda, amb 268 expositors, 34 més que l'any passat, amb un supermercat de revistes en català, amb una carpa de música electrònica a l'Espai Rec, amb cursers de música, amb la subhasta, i amb Jordi Tardà, el seu director i creador de la Fira del Disc. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Quina valoració podem fer de la fira 24 hores després d'haver-se obert en aquest segon dia ja?
Home, la valoració és positiva, evidentment, perquè nosaltres cada any l'objectiu sempre és el mateix, no de fer una fira que sigui millor just que l'anterior. Creiem que enguany, en quant a oferta, aquesta fira és millor que l'anterior, primer perquè tenim més estants, això és important. I llavors també de procedències noves, que no havíem tingut mai. Per primer cop tenim croates, tenim israelites, i tenim molta més presència estrangera de gent d'altres països que ja estaven representats, però no ells, o sigui que n'han vingut de nous. A més del supermercat de les revistes en català, la cosa molt important és que nosaltres apostem a la Fira del Disc per la música electrònica de qualitat, o sigui, aquella que fuig de la ruta del bacalao, la que fuig del xumba-xumba, la que cada dissabte a la nit disfrutem a Catalunya Ràdio gràcies al gran espai que condueix estimat Pere. I això és el que nosaltres apostem, i creiem que aquests DJs que posen aquest tipus de música electrònica de qualitat, aquests discos també són de col·leccionista. També costa trobar-los. I llavors, per això hem fet una fira paral·lela, ja vam fer unes proves a Girona i a Reus, i aquí el resultat és esplèndid. És una carpa de 400 metres quadrats, hi ha 12 estants, hi ha un escenari, aquesta tarda hi actuaran els Vladimir, que és una cosa molt i molt sèria, és una banda un duet de casa nostra que sona realment molt i molt bé, i que la primera companyia discogràfica que els he dit i un disc seran disc d'or i disc de platí segur, perquè és una gent, a més, de molta qualitat. Llavors, el balanç té que ser positiu. Ahir van actuar Sotrac, que és una banda per la qual aquí, des del Tarda Tardà, vam apostar, i el tema té que acabar funcionant. I llavors hem tindre la presentació dels discs dels Pets, que va ser un concert de 25 cançons, o sigui, tot un senyor concertàs. I bé, i el que ve a la tarda, però abans, atenció, voldria donar una notícia. Una notícia que nosaltres ens estem guardant al Sarró des de fa ja 2-3 dies, i que és una notícia en exclusiva que dona el Tarda Tardà de Catalunya Ràdio en aquests moments. Atenció, fans de Bon Jovi, perquè Bon Jovi, la banda, el complet, actuarà en directe i gratuïtament dimarts vinent a 6:45 de la tarda des de les Fonts de Montjuïc de Barcelona, o sigui, des de molt a prop on ara som. Concert gratuït Bon Jovi dimarts 6:45 de la tarda, o sigui, correu la veu. Avui al Tarda Tardà, evidentment, ho anirem repetint. És una notícia que nosaltres insistim ja fa uns quants dies que tenim guardades al calaix, i que bé, fins ara no l'hem pogut donar, però que els fans de Bon Jovi ho sàpiguen, i bé, que d'aquí uns instants ja tindrem els clònics de Bon Jovi, la One Wild Night Band, els antics laucs de Xofer Verdagí fent de Bon Jovi, en directe per encetar els concerts aquesta tarda.
Si et sembla, Jordi, ara que has dit que d'aquí poc hi trobarà la One Wild Night Band dels crònics de Bon Jovi, fem un repàs dels concerts que ens esperen aquesta tarda aquí a la Fira del Disc?
Sí, bé, primer, ara hi ha la One Wild Night Band, els crònics de Bon Jovi. Després tindrem, amb homenatge als Stones, els crònics dels Stones, els Smoking Stones. En aquests moments està començant ja el concert de la One Wild Night Band. I després tindrem els clònics de Ramons, Motosierras, en un homenatge a Joey Ramon. Després tindrem ja l'esperadíssim concert del baixista i fundador dels Sex Pistols, el Glenn Mallo, que motiu del 25è aniversari del God Save the Queen, i després hi ha aquell concert irrepetible, exclusiu, només per nosaltres, de Los Suaves. Serà un concert que fans de Los Suaves només tindran una ocasió per disfrutar d'un concert així, perquè serà únic i irrepetible, insistim molt en això. I demà, com bé ja sabeu, hi ha els Bocur Special, que és una banda apadrinada per Matt Professor, precisament a Anglaterra, els Festa Fotre, que venen a presentar el seu últim disc, i finalment els mallorquins Antònia Font.
Doncs, si et sembla, com sentim de fons, estan ja començant a actuar els One Wild Night Band. Podríem escoltar-los, i si cas d'aquí una estona ja parlem d'afluència de gent i una mica d'un repàs més exhaustiu del que està sent la fira.
Sí, exacte. Després de les notícies de les 6, si et sembla, doncs tornem a parlar. I bé, ara ja tindrem que disfrutar, com tu bé dius, de la One Wild Night Band, que tot just ara començàvem. El tema s'ha aturat. No sabem si era que era una entrada falsa o era el final d'un assaig. Si vols, podem continuar avançant coses, doncs.
Sí, parlàvem de les novetats de la fira, i és que una fira que l'any passat va ser declarada la millor fira del món, la seva especialitat, superar-se any rere any, ha de costar.
Sí, evidentment que costa, però és que nosaltres, des que la vam començar a fer fa 18 anys, com a filla directa d'aquest programa que ara estem fent, del Tarda Tardà, ja vam voler que senzillament la segona edició fos millor que la primera, la tercera que la segona, i així successivament, i fer exactament el mateix a les edicions de Girona i de Reus. I bé, enguany l'objectiu d'aquesta 18a, doncs és que sigui millor que la 17a. I això crec que és el que ens ha permès a nosaltres, doncs, ser nominats com la millor fira del disc del món, no? Amb aquest clar propòsit per part de tota l'organització, per part de tot Catalunya Ràdio, com organitzadors que som, de que una fira sigui senzillament millor que l'anterior, i això és el que nosaltres continuem lluitant. I ara em sembla, sí, que ara ja va de debò, que després de l'entrada falsa ja tenim l'autèntica de la One Wild Night Band.
Doncs connectem amb l'escenari per sentir aquest concert dels clònics de Bon Jovi.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, tot que us dic.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Que, Jordi, com has vist aquest document? Interessant, eh?
Molt interessant, molt interessant. Comentava fora de micròfon, no?, que el Jordi Tardà feia més quasi de director que d'entrevistat, no?
Bé,
clar. Acostumat sempre una mica, no?, a l'altre cantó dirigir.
No, i com a director també de la Fira del Disc, doncs clar, és allò que li interessava donar una sèrie d'informacions que és molt rellevant, això, eh? Fer una Fira del Disc tan sonada era una cosa increïble. Jo, mira que no hi vaig arribar anar mai, aquesta fira, en època del Jordi Tardà, però és que si escoltes només aquest document que acabem d'analitzar ara, és que quedes parat de la quantitat d'energia concentrada del Jordi, que era capaç de localitzar tantes formacions i de posar tothom d'acord perquè fos possible un acte d'aquestes característiques. És a dir, que déu-n'hi-do, el record també radiofònic, però no solament això, sinó també com a organitzador de concerts i saraus com la Fira del Disc. És a dir, que una gran figura.
No, està clar. També m'ha fet gràcia sentir en Xavier Martí, perquè clar, jo l'havia sentit en el Pastafullada, l'havia arribat a veure en directe aquell estiu a Cadena Ser, no?, però també comentava, no?, fora de micròfon, que ara no sabem cap on ha anat la seva trajectòria.
Doncs ni idea, però també em va fer gràcia perquè jo sí que l'havia escoltat algun dia en directe a Catalunya Ràdio, però aquest document jo no l'havia escoltat. Per tant, molt, molt interessant. Ara viatgem una mica més enrere en el temps. Anem a la primavera de 1997 a Matadepera Ràdio i anem a recordar un programa del qual ja abastament us hem portat documents. Doncs anem a un altre petit tall de les trucades del Track Dance a Matadepera Ràdio.
Trucades al 630-0000. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Què és aquest tot tan apagat de veu, home? Festa aquí. Bon rotllo, no?
Sí, home.
Des d'on truques? Des
de Viladecavalls.
Viladecavalls. Com et dius?
Dani.
Molt bé, doncs que... Digue'm, t'ho diràs?
Doncs, bueno, a veure si em poses el tema de 9-3, el gos de colors, saps?
Doncs mira, la setmana que ve te'l posarem, perquè aquesta setmana no l'hem portat.
Sí.
Però la setmana que ve posarem... El gos de colors de la 9-3, d'acord?
I, bueno, em regaleu algun disc, no?
Mira, aquesta setmana ens hem, ja s'ha dit, els discos també ja els hem acabat,
sí.
Però la setmana que ve, si tornes a trucar dels primers, a partir de les 10 del vespre, t'emportaràs un disc, d'acord?
Vale.
Alguna cosa més vols saludar?
Bueno, saludo a Music Teacher, que conec bastanta gent d'allà i... hi ha bon rotllo per allà.
Molt bé, doncs ja ens trobarem per allà, també, no?
Vale, sí.
Doncs vinga, que vagi bé. Adéu-siau, bona nit.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Doncs aquest era un document del Track Dance a Matadepera Ràdio. Digues, Jordi, anaves fent cares?
Sí, no, val, primer quina alegria, eh?
Sí, sí, estava com una mica apagat. Però
sí,
bé.
No, que, i m'ha fet gràcia, pobra, que no s'han dut res, eh? Ni la cançó que t'ha demanat, ni el disc...
Però mira que eren fidels els oients, eh? Perquè la setmana següent sí, sí. Esperaven tota una setmana i tornaven a trucar i llavors...
I tornar a trucar el posant. Bé, no, i ara posem, destaquem això. O sigui, no li podies posar el tema perquè no l'havies portat.
Ah, clar, era una cosa física. Ah,
exacte, vull dir, no és ara que tens una base digital de, del que vulguis i... Però què vols sentir això? Pam, ja el tens. No? Clar, allò era més artesanal, doncs no te'l puc posar perquè no l'he portat al disc,
no existia, sí, sí, no anàvem existia. Amb tots els discos amunt i avall i és més, hi havia una mescla ja pregravada, però després teníem els discos també, per si algú ens demanava alguna cosa, doncs intentar tenir les cançons més sonades del moment, no?
Sí, artesania, sí. Que en dic.
Exactament. Mm. Molt bé, doncs fins aquí la Maroteca de la Ràdio d'avui. Recordem abans de marxar les nostres vies de contacte, Jordi.
Sí, el mail a maroteca@radiosantcugat.com, tot seguit a maroteca@radiosantcugat.com i al WhatsApp, Esteve.
689-1074-83, 689-1074-83. Marxem amb un document del qual ja vam escoltar un fragment programes enrere, 17 de juliol de 2020, a la nit dels ignorants, Xavier Solà amb Carles Cuní, parlant de aquest programa històric de Catalunya Ràdio amb les trucades d'oients, com sempre, com a principals protagonistes. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, adéu-siau.
No sé qui és un mestre, no sé si és el Puyal, si és el teu germà, si és el Bassas, que diu, la televisió es critica, els diaris es respecten, però la ràdio s'estima.
No sé per què, però és així, és real.
Serà potser perquè ens deixa fer moltes coses mentre estem gaudint, conduint, cuinant, ara al llit mateix. No ho sé per què s'estima la ràdio.
La ràdio, sobretot, clar, jo hi tinc molta tirada a aquestes hores, perquè van ser 9 anys, tu em portes 10, fent ràdio nocturna. I la ràdio nocturna, a diferència de la ràdio diurna, a part de que la ràdio diurna et permet fer totes aquestes coses que tu estàs dient, és a dir, que no deixes de fer res mentre escoltes la ràdio, hi ha una diferència entre la ràdio diurna i la ràdio nocturna que a mi sempre m'ha semblat, que és que la ràdio diurna se sent i la ràdio nocturna s'escolta. Aquesta és la gran diferència. És a dir, una cosa és que tu tinguis de referència algú que està parlant i de tant en tant quan diuen alguna cosa que t'interessa i pares l'orella i ho estàs escoltant. Però a la nit no. A la nit tens pràcticament tots els teus sentits posats en allò que estàs escoltant. I crec que això és el que fa que ho apreciïs i aquesta apreciïs acaba convertint en estima.
Nosaltres hem de dir clarament que estimem aquest mitjà i estimem els oients, i mai més ben dit la nit dels ignorants, com un referent clar de la importància de l'oient, perquè no sé si estaràs d'acord amb mi, que ha anat desapareguent amb el temps la participació dels oients en els programes de ràdio. Ha anat quedant residual. És una opinió que tinc.
Sí, no ho sé, vols dir?
Trobo que no hi ha molts programes amb participació directa d'oients un darrere l'altre com passa en aquest. No n'hi ha tants.
A la ràdio convencional és probable. Nosaltres, per exemple, la ràdio musical, encara recuperem el que quan tu i jo érem molt joves es deia el disco solicitado.
Sí, que no falla mai.
Era la gent que trucava a les emissores de ràdio per demanar que els hi posessin o que els dediquessin una cançó. I nosaltres, per exemple, encara a dia d'avui, a l'any 2020, encara dediquem, per exemple, 3 hores de cada una de les nostres emissores a aquest tipus d'espais.
Senyal que agrada.
En el que li dones el protagonisme a l'oient i que deixes que sigui l'oient també el que et faci la programació musical.
Anem a deixar els oients que facin la seva com el Pep de l'Eixample. Pep, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, Xavier. Bona nit, Carles.
Hola, Pep.
Hola, què tal? Mira, quan us estic escoltant, és que me'n recordo de lo que ha canviat la vida. Jo vaig venir aquí a Barcelona a tocar el 87, amb un pis aquí a la plaça de Catalunya, un apartament per mi sol.
Això, quants anys tenies?
Pues mira, tenia pues 29. I, bueno, vaig descobrir la nit dels ignorants, no? I amb tots els respectes i amb totes les bones persones que som. Suposo que amb el temps la gent ens anem canviant i ens anem modulant. Però jo ets antipàtic amb ganes, eh? Perquè, bona nit. Hola. Hola.
Era sec, no?
Molt.
Sí, sí, és veritat,
molt,
és veritat, molt. És veritat. Sí, sí, deia...
No podies dir marques, escalèctric. No es pot dir el model, no pots dir-ho. És que hi ha una botiga... No pots dir-ho. Milaven entre els amics, un ho trucava un dia i colava al puesto on hi havia a Palau, Pelayo. No, saps?
Sí. O sigui, ara que me'n vas fer memòria, sí que és veritat. Però també és veritat que tot això formava part d'un personatge que vam intentar crear en aquell moment, que era precisament això, era una miqueta... La idea era aquesta, que el personatge fos una miqueta...
Que hi havia una obra de teatre en aquesta línia.
Sí, que estava inspirat també en una obra de teatre i en una pel·lícula, en la que el que preteníem era això, era que el locutor fos una miqueta esquerp. Aquesta seria podríem aplicar-hi altres adjectius, eh? Podríem dir borde, o podríem dir fins i tot estúpid en algun moment, eh?
Vull dir, havien... la gent canviem amb el temps, i si tu poso que... Jo posaria cintes que encara tinc aquí de llavors, i moltes dins m'aixecant amb l'amic dels ignorants.
Sí, però en aquest cas, Pep, si m'ho permets, no és que jo hagi canviat, diguem-ne, a nivell de personalitat, eh? És que a mi... És a dir, quan em posava davant del micròfon i quan feia el programa, no era jo qui feia el programa, era el personatge que havíem creat i que enteníem que havia de ser el que feia el programa.
I que va tenir un gran èxit en tots sentits, eh? Perquè tothom et parlava de la nit dels ignorants. Va ser en el seu moment un referent, un símbol. Els estudiants, a través del programa, podien fer una mica l'enciclopèdia, la Viquipèdia d'avui, no?
És que ho ha dit el Pep, és que les coses han canviat molt durant aquests anys. No hi havia internet, eh?
Sí, sí. En aquests anys, gràcies a l'amic dels ignorants, he conegut a moltíssima gent i he fet moltíssims amics. Jo tenia un quiosc a la plaça de Catalunya, amb un Rambla de Catalunya, i bueno, pues, tothom em coneixia i em deia: ets tu, el Pep Culé? Ah, sí, ostres, mira que t'escolto l'amic dels ignorants, eh? Molt bé, molt bé. I jo els deia: però truqueu. No, és que jo t'escolto sempre, jo us escolto, però no truco mai. Dic: home, si no truqueu, no hi haurà gent nova, però sempre heu de trucar, ni més algun dia. Bueno, ja trucaré. I així pues, va passar moltíssima gent, però ja
coneixen. Potser també és veritat, Pep, que aquest tarannà, diguem-ne, que jo feia davant del micròfon, també feia que molta gent s'ho pensés dues vegades abans de trucar, eh?
Sí, perquè dèiem: ui, no ens deixarà dir el que nosaltres...
Però jo també crec que per un altre costat hi havia un cert morbo,
sí,
que també feia que hi hagués gent que s'enganxés a l'hora de pensar a veure què dirà ara, a veure com el tractarà i a veure si l'engegarà dida en aquest oient,
sí,
saps?
Sí,
jo el que sí sé, Carles, és que feia les hores al cap de setmana i nosaltres veiem de seguida un programa si té ressò perquè te'n parla la gent. És el millor termòmetre. La Marta diu: encara recordo bona nit el nom.
Però, sí, però no era... Primer era el lloc sempre... I...
Gràcia, el nom.
Gràcia, bona nit.
Gràcia, bona nit, el nom. La Roser, per què feia aquelles pauses tan llargues?
Perquè forma part del joc radiofònic en un programa nocturn. A aquesta hora ens podem permetre el luxe de controlar els tempos, cosa que no podem fer durant els programes de dia. I una de les coses boniques de la nit era jugar amb els silencis.
Com aquest.
Per exemple.
No trobes a faltar una mica aquest punt de comunicació tan potent que té la ràdio, fer un programa? Algun dia que dius: ara faria... A mi saps amb què em passa, Carles, amb la ràdio musical?
Xavier, sí que evidentment et passa, Però, per una altra banda, també hi ha una altra part que és molt sacrificada, que és la d'aquest dia a dia, que cansa, que crema, que ho saps perfectament, doncs, i a vegades, doncs, quan em passa això, de dir, doncs, home, sí que em faria gràcia tornar, o em faria gràcia de tant en tant, doncs, tornar-la a tenir la possibilitat d'estar davant del micro, aleshores, automàticament penso, amb les parts negatives, que sí, sí, però això et faria gràcia una estona. El que no sé si et faria tanta gràcia és cada dia, de cada setmana, de cada mes, de cada any, durant, en el meu cas, 9, en el teu cas, ja, avui, 10. Mm-hmm. És això.
Recordo el Carles Cuní en un programa que es deia En Pijama.
El primer.
Va encantar aquell programa, perquè es notava que era un programa despertador, però sortia del típic programa despertador.
Aquest, de fet, va ser l'encàrrec pel qual vaig tenir l'oportunitat de venir a treballar a Catalunya Ràdio quan es va inaugurar Catalunya Ràdio, l'any 1983. És a dir, l'encàrrec de la direcció de Catalunya Ràdio va ser fer un programa despertador que no fos un programa despertador a l'ús.
Hi ha electricitat en aquest estudi de Catalunya Ràdio, i és perquè tenim un home de ràdio, l'home que va crear la Nit dels Ignorants i que avui compleix la 32 dosena temporada, un clàssic modern, un programa incombustible. Carles, et pots quedar una estoneta més?
Estic a la vostra disposició.
Doncs tornem de seguida.
Notícies en xarxa.